amb Josep Maria Cano.
Doncs hi ha un merder a Castelldefels de tres parells de nassos, perquè hi ha un avió que anava a Tel Aviv, va sortir a l'aeroport de Barcelona, anava cap a Tel Aviv, i a sobte, quan portava pocs metres o algun quilòmetre allò recorregut, es va incendiar, es va prendre foc i, clar, va donar la volta i va tornar cap a l'aeroport del Prat. Però per on va donar la volta? Doncs per sobre la ciutat de Castelldefels. I hi ha ara un neguit a la ciutat de dir, escolteu, si aquest tio li arriba a petar l'avió aquí dalt o si arriba a passar alguna cosa realment greu, això ens cau a sobre, saps? I vés a saber la destrossa que podia haver fet. Veurem què diuen els experts en seguretat aèria, però certament sembla estrany que un avió amb complicacions, el fet que se t'incendi o que tinguis foc per fora del fuselatge és evidentment una complicació, faci cap qualsevol tipus d'aproximació per damunt d'una zona urbana. De fet, els manuals de vol diuen que s'han d'evitar sempre que es pugui. De fet, hi ha uns passadissos aeris que el que fan precisament és intentar evitar les àrees densament poblades. Veurem finalment com acaba tot això, però és un rau-rau, és un neguit que hi ha a hores d'ara al Baix Llobregat, del qual nosaltres aquí des del FAR, coneixedors de que hi ha oients i amics que ens escolteu des d'allà, doncs ens hem volgut fer ressò. Amb aquesta nota comencem la segona hora de programa, una hora que ens portarà a parlar d'un producte que està agafant molta volada i del qual l'estat espanyol és un dels principals productors. Us ho expliquem.
Navega amb el FAR. Avui cuinem amb
Tere Prats. Ja us hem explicat que amb la Tere segurament ens passaríem la setmana aprenent i recordant receptes de caire tradicional senzilles i fàcils. I avui és un clar exemple. Avui ens recomana cuinar xai rostit, una recepta que de fet és molt senzilla de fer i que diu la Tere que surt molt bé de preu. Amb bata.
Hola, bona tarda. Avui cuinarem xai rostit. O corderet. A veure, pot ser una espatlla, poden ser els codillos, que són molt econòmics i surten molt bé. I a més, és un plat molt baratet. Mira, ficarem lo xai, el que sigui, en sal i pebre. Lo dorarem, lo posarem a la cassola, a la bonta, una vegada el tinguéssim salpebrat, ficarem en una cassola mantequilla, un trosset de un bon tros de mantequilla i oli d'oliva. Això ho dorarem ben dorat. quan lo tindrem ben dorat, li afegirem una tomata sencera, neteta, no cal pelar-la, sencera, en pell i tot, i una cabeça d'alls. Li ficarem un bon xorro de conyac i caldo, però no us amoïnéssiu. Si no tenim caldo, li podem posar aigua i una pastilleta de becrem. A veure, lo posarem quasi a cobrir, però ben bé cobert del tot, no. Lo posarem, una vegada hagi arrencat lo bull, ficarem el foc una mica i ho anirem coent fins que es quede en l'oli. A més, us ho dic que és rostit perquè, claro, d'esta manera no s'embruta el forn. Espero que us agrade, bon profit i fins una altra.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Posant bé tots els papers, perquè realment tinc la taula ara mateix plena de papers que parlen d'algues. Espanya és el principal productor d'algues de tota la Unió Europea. A l'estat espanyol es cultiven i s'exporten algues arreu d'Europa i a algunes zones dels països d'Àsia. Les algues han entrat a la nostra gastronomia i als nostres hàbits alimentaris de manera ràpida i decidida. De vegades com a complement alimentari, de vegades com a comprimit abans dels aliments, i és que moltes o algunes d'aquestes algues estan considerades un superaliment pels seus nutrients, pels seus valors, per les seves condicions, doncs són considerades superaliments. Avui volem parlar de les algues i volem parlar de l'alga com a element alimentari i gastronòmic, ja no només com a element per millorar i per d'alguna manera omplir-nos el cos de nutrients, sinó també com a element per donar un gust diferent o cuinar de manera diferent productes de caire tradicional. I si us sembla, podem començar saludant a gent que en sap un munt d'algues, entre altres coses perquè des de la seva professió el que fa és estudiar-les i promoure-les. Cristina Cantal, presenta'ns.
Doncs sí, per parlar d'algues comestibles, avui ens acompanya l'Evarist Mar, que és gastrobotànic, especialitzat en l'ús de recursos vegetals silvestres i director de Natural Walks.
Doncs el saludem, Evarist. Molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Escolta'm, comencem posant, jo crec que les bases del que serà després, per on evolucionarem, no? Perquè tothom ho entengui, a les algues passa com amb les plantes, que no totes són comestibles i no totes tenen el mateix valor alimentari, no?
Bé, passa com les plantes, però hauríem de definir on del planeta, perquè estem parlant de les algues al Mediterrani. I, per tant, no és el mateix el Mediterrani i les plantes que tenim a la vora cap amunt que les plantes o les algues a altres llocs del món. És cert, no totes les algues són comestibles, però a casa nostra i arreu del món sí que podríem dir que és difícil que ens féssim mal menjar una alga. En general, a casa nostra, i quan dic casa nostra vull dir amb peus ficats al Mediterrani, és difícil que ens en mengéssim moltes, com segurament després sortirà la tertúlia, perquè no tenim tradició, perquè les algues nostres són una mica diferents de moltes de les que tant es conreen, com que s'utilitza arreu del món. Per tant, quan diem asiàtiques o d'Amèrica Llatina, són una mica diferents de les que tenim a casa nostra.
Per tant, diguéssim que a casa nostra, si haguéssim de mirar espècies autòctones, per exemple, diguéssim que no són algues comestibles. I ara ve la pregunta, perquè no tenen valor gastronòmic o perquè no els hem trobat aquest valor gastronòmic?
Val. A veure, comestibles vol dir, bàsicament, si ho pensem des del punt de vista de la cuina, que no tenen substàncies tòxiques, per tant, que no ens poden fer mal, tot i que segurament si tenim una nutricionista em dirà que són superaliments, però hem d'anar en compte amb la quantitat que en fem servir. I l'altra cosa és que que siguin útils en cuina, per dir-ho així molt planament, vol dir que necessita alguns elements bàsics que passen, per exemple, doncs, que perquè el tacte sigui agradable, que siguin fàcilment masegables, és a dir, que no siguin massa dures. Tenim algues que estan plenes de calç i, per tant, no ens les menjarem. Moltes són d'una textura, tot i que és gelatinosa, és una gelatina molt dura i, per tant, no ens les mengem, i moltes són petites. Per tant, aquí hi ha diferents elements, per tòxiques, molt, molt poques, d'acord? Per comestibles, és a dir, agradables a la boca, doncs, en general, no n'hi ha massa de casa nostra, perquè, doncs, perquè no són molt abundants en quantitat, i perquè tampoc tenim tradició, i per tant vol dir que encara no ens hem posat a veure com les podríem fer servir, a diferència d'altres llocs del planeta.
Però, en canvi, la introducció d'aquest espai, i basant-me amb dades publicades, he dit que Espanya és el principal productor d'algues de la Unió Europea. Per tant, es poden produir...
Però no ho dic
d'on. Exacte, es poden produir, el que passa que les hem de portar de fora.
Sí, a veure, hi ha un petit apunt aquí. La majoria d'algues, no sóc un expert en conreu d'algues, però sí que és veritat que les empreses més potents que hi ha, no d'ara, sinó de fa forces anys, estan situades a Galícia. I no és cap casualitat, eh? Galícia té un mar fred, té unes aigües, diguem, molt nutritives, i per tant vol dir que les algues que hi ha allà, sí, com a altres espais del món, si voleu, en llocs asiàtics o Sud-amèrica, on se'n consumeixen forces, són unes aigües que tenen unes particularitats que permeten que les algues, que sobretot es conreen, siguin de mides grosses, o siguin amb molts nutrients, sí, o amb temperatures més aviat tirant a fredes, i per tant es conreïn molt més. Aquí a casa nostra comencem tot just ara a fer-ho, però moltes algues que venen bàsicament de Galícia.
I comencem a fer-ho, i de fet la comencem a introduir com a acompanyament de plat, és a dir, les algues com a, per entendre'ns, en comprimits, com a pastilla, ja fa molt de temps que estan aquí,
sí,
no?
Sí.
El que passa que ara el que estem fent, penso, i si no és així ho comentem, sí, les estem incorporant als nostres plats, a les amanides, sí, com a acompanyament, sí, com a per sazonar, no? Per enriquir, sí, no? Un aliment. Sí. És la incorporació nova que estem fent de les algues ara mateix.
Sí, de fet, a veure, ho hem de posar tot en el marc de com és la cuina avui. I pensem una cosa, la cuina en els últims 30 anys ha canviat absolutament. Avui mengem alvocats, o mengem algues, o mengem molts ingredients que fa just 20 anys no hi eren. I per tant vol dir que també ho hem de tenir en compte, perquè estem globalitzats també la cuina. I per l'altra banda també hem de tenir en compte que no només estem globalitzats amb els ingredients, sinó que avui qualsevol cuina és possible. Avui tenim la sort, em dedico a formar cuiners i treballo amb cuiners, avui un cuiner que surti d'una escola de cuina pot estar fent cuina des del punt de vista nutritiu, i per tant el que vol és donar un tipus de servei on la base no és un prims a la panxa, per dir-ho així, no tampoc potser una experiència, sinó només enfocar-nos en que aquells aliments ens portin, doncs, molts nutrients o siguin molt sants, o podem fer una cuina creativa i, per tant, aquella alga pot tenir una funció completament diferent. I això vol dir, i faig aquest parèntesi, perquè vol dir que les algues es poden utilitzar de moltes maneres avui en dia segons quin tipus de cuina fem.
Parlaves abans dels nutricionistes. Doncs vinga, anem a saludar i anem a parlar amb una nutricionista, Ivan Fernández.
Com bé expliqueu, cada vegada, a poc, les algues es van incorporant a la nostra dieta, sobretot pel que dieu, per les seves propietats i també pels seus beneficis. Avui els volem conèixer i per això saludem la dietista i naturòpata Joana García.
Joana García, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Parlem-ne de les algues. Tan bones són?
Pues diria que sí. Diria que sí.
Ui, però tu has pensat, És a dir, no ha estat una resposta automàtica.
Contundent. La veritat és que sí. I bueno, no és que hagin de ser que formin cada dia part de la nostra dieta, però sí que hauríem de compondre-la, no? Dintre de lo que són les verdures de terra i també de mar. Com ja hem escoltat que, bueno, tenen moltes propietats, són molt beneficioses i el que hem de entendre és que no són una moda, perquè sembla que ara, doncs, parlem de les algues, hagin de ser una moda, sinó que ja venen de fa molts mil·lennis, sobretot de les poblacions costeres, que és on doncs, se consumien. I avui dia sí que se sap que tenen una aportació molt important de vitamines, com la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, la D, sobretot la C i la D, que són les que més estem buscant ara, sobretot pels ossos, no? amb tots els problemes que tenim. I la vitamina K, que és per la coagulació sanguínia, i sobretot la B12, que també és molt important per la sang, no? Que és la vitamina que crea els glòbuls vermells. Llavors, a banda de les vitamines i minerals com el calci, que sembla que avui dia hem d'anar a buscar-lo als làctics, sí, no? Als iogurts, als formatges, pues les algues són una font molt important de calci, també de magnesi, i de ferro, i sobretot també d'àcidos greixosos, com els omega-3, que són els que se coneixen com omega-3, no? Que avui dia se troben i s'anuncien pels peixos, però resulta que les algues són una font molt important d'aquests greixos.
El que passa, i aquesta pregunta us la faig tant a tu, Joana, com a l'Evarist, el que passa que, clar, com que també ens hem hagut de posar al dia amb això de l'alimentació i tal, sembla que els aliments, com menys processats, millor. I mirant una miqueta el camí que recorren les algues, són verdures, si em permeteu que els digui verdures, és igual, són elements gastronòmics molt processats.
Sí, i jo, a veure, jo com a dietista, la meva visió, quan me venen a demanar consulta, és ajudar i fer entendre a la gent que el que s'ha de tirar és per els aliments sense processar. I les algues, per exemple, és un aliment molt complet per si sol. Sobretot, a veure, no és que desmereixi que m'entengueu bé, sobretot, que no desmereixi les verdures de terra. El que passa que avui dia crec que se fa una sobreexplotació molt exagerada i no contenen tots els ingredients, tots els nutrients que haurien de contenir, com les algues, no? Perquè tal qual estan al seu ambient, són aliments molt complets. Jo crec que s'han de tenir molt en compte avui dia a l'hora d'alimentar-nos, perquè crec que lluny d'anar a buscar suplements com fa la gent avui dia, doncs millor apostar per un aliment tan complet com les algues. Jo per mi, és que no m'entra al cap una altra cosa, no? Vull dir, és algo que sí que s'hauria de
tenir clar. Evarist, què en penses?
Doncs, estic bastant d'acord amb el que diu. Mira, només us poso un petit apunt. Tinc un llibre aquí davant d'algues, no d'aquí casa nostra, que no tenim tampoc gaires estudis, sinó d'algues, per exemple, de Xile, que són supertradicionals i formen, com deia la nutricionista, fa milers d'anys que les comunitats autòctones d'allà doncs les fan servir, i 25 grams d'una alga porta més calci que un got de llet, per posar-vos un exemple, no? Aleshores, penso que no són tan processades. Sí que són traslladades, és a dir, moltes de les algues que fem servir, jo dic, no sé si dic que són molt processades, perquè de fet no hi posem res. De fet, el que fem és, per transportar-les, és fer el que hem fet com a base de la conservació, que ha estat assecar. I, per tant, com que la majoria o moltes de les algues ja posen substàncies com els mucílags, que són substàncies que ajuden, de fet, tant a les plantes com als vegetals en general, a no perdre l'aigua, fixeu-vos que és molt senzill. Si vosaltres aneu a llocs on hi ha tradició d'usar d'algues, veureu que els recol·lectors, perquè van a collir, igual que nosaltres collim doncs, herbes o bolets, doncs ells agafen, simplement les asseques a primera línia de mar i no en fan res més. Simplement les tallen i moltes vegades les posen a l'ombra, no pel sol, sinó perquè no plogui i perquè l'acció de l'aigua de la pluja no en canvi la qualitat. És l'únic que es fa. Per tant, en aquest processat, sí que és veritat, jo diria més aviat un traslladat, perquè de fet no hi fan res. I l'únic que fem és treure'n l'aigua, en què és un procés natural, perquè moltes d'aquestes algues, no les d'aquí, però sí les que viuen a llocs sotmesos a marees, penseu que es passen hores fora de l'aigua, i per tant estan acostumades també. Per tant, aquí us ho posaria una mica en dubte, jo diria processat com a traslladat, però no és processat perquè hi afegim res. De fet, el valor que té nutricional és per al tot el que té sense haver-les de fer res.
Parlava jo a l'inici de com es consumeix aquesta alga, no? Si és una alga que es pren, per exemple, en pastilla, no? O com alguna alga li passa, o són algues que s'incorporen a la gastronomia. Normalment, excepte dos o tres o quatre que ara tots ens venen al cap, cada cop n'hi ha més, però fins ara es prenien bàsicament en comprimit.
Sí, a casa nostra sí, però perquè no hem tingut mai tradició de menjar-les.
Ja.
Ara sembla que fa més gràcia, potser l'alta gastronomia, la cuina d'autor, ja fa temps que s'han incorporat, hi ha diferents autors sense diferents cuiners sense posar noms, que ara avui les comencen a utilitzar. Per què? Doncs perquè tenim nous ingredients i les podem fer servir de moltes maneres. Si anem a l'alta restauració, doncs avui veurem fins i tot raviolis, que en lloc de tenir una pasta fora, doncs fan una làmina, per exemple, amb enciam de mar, per exemple, o les nostres perruquetes a casa nostra, que avui fins i tot hi ha algun cuiner agosarat a casa nostra de vora mar, doncs que em fan impressions en 3D, sí, amb una màquina, i agafem unes algues que han sigut conreades. Això és un altre món, perquè el Mediterrani mai ha mirat les algues com un recurs, entre altres coses perquè, i s'ha d'entendre, perquè tenim molt bones verdures just a peu de mar. Per què no agafar un fonoll marí, que té moltíssims recursos nutritius, i en canvi ens hem de ficar dins l'aigua, que segurament serà freda per nosaltres, amb algues molt menudes, és massa esforç. Per tant, si no ho hem fet al Mediterrani, no és perquè no pensessin que podien ser interessants, sinó perquè vivim en una terra de luxe on tenim moltes herbes que en són molt nutritives, i a més moltes d'elles, fixeu-vos, són la terra de les herbes remeieres, per tant, amb una pila de components aromàtics. Mm.
Amb això, Joana, hi ha un altre apartat que també és important, i és l'excés de consum d'algues, que alguns nutricionistes també han volgut posar l'accent, és a dir, compte, de no passem del 0 al 100, perquè ni al 0 ni al 100.
Això mateix. A veure, això és com tot, o sigui, de sobte no, ja fa un temps que s'està sentint parlar del tema de les algues, de com a aliment, i com explicava el company fa un momentet, de que, bueno, sembla que s'estan posant més de moda als restaurants i tal, llavors sembla que hi ha una tendència, no? I llavors, a veure, està molt bé que incorporem les algues a la nostra dieta, però també tenint en compte una sèrie de condicions, per dir-ho d'alguna manera. No és que les algues facin mal o siguin dolentes per les persones, però sí que hi ha persones que tenen malalties, com per exemple la glàndula tiroides, que no se funciona gaire bé, i s'estan prenent medicacions, i llavors les algues són una font important de iode i poden interferir en aquesta medicació. Llavors, lo adequat seria primer, abans d'incorporar aquestes algues a la dieta, consultar amb el metge. Però de totes maneres també volia fer una puntualització,
sí,
de que, bueno, aquí parlant com estem, no? De que a l'hora de cuinar o a l'hora de consumir les algues, sembla que qui està més en cap són els restaurants, o s'està fent així una moda una mica més més d'aquesta manera, no sabria com dir-ho.
Sí?
Però jo el que sí que animo és a la gent de casa, o sigui, sense fer cap mena de recepta així estranya, doncs sí que les introdueixen una mica, poquet a poquet, això sí, triant les que tinguin potser menys sabor, perquè hi ha algunes que tenen molt de iode i tenen un gust molt, molt, molt fort, com la kombu, per exemple, doncs que triïn algunes més dolcetes, i que les vagin introduint a la cuina diària, una cuina normal i corrent, amb una amanida, amb una sopa, amb unes llenties, amb uns cigrons, perquè sí que el que fan és estovar les llegums. Per exemple, es fan molt més digeribles.
Correcte.
A les persones que tenen més problemes, no?
Joana, en tot cas, agafem aquesta recomanació i ens la fem nostra. Sí. Moltíssimes gràcies, nutricionista, que vagi molt bé.
Igualment, gràcies.
Evarist Marc, moltíssimes gràcies.
Bona
també.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
A vosaltres.
Fins després.
I bona primavera.
Igualment. Seguim amb
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Via Crucis vivent de l'Escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a l'Escala. I ho té tot. Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's l'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
A la ronda de l'olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí. Davant del mar, al port d'en Perris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas, fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar. A la ronda de l'olla de l'Escala, telèfon 972 77 51 91. 40 anys de tradició i saber fer ens avalen.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
M'aclama a tu, mare de terra sola. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un home secret a consigna. Mare de pols, segrestada esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. Parlant d'algues comestibles, aprofundint en aquesta realitat, yo os quiero contar una historia, bueno, sería fácil de, y rápida de contar. Imaginaos que estáis estudiando Ciencias del Mar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y un día alguien os habla de las algas. A partir de aquí descubrís este mundo, empezáis a investigar. Todo que sois del País Vasco, pues a través de vuestros estudios en Gran Canaria, el País Vasco, Francia, empezáis a saber cada vez más hasta que llega un día que decidís que este tiene que ser vuestro futuro. Y a partir de aquí, primer fracaso en el País Vasco, la cosa no iba bien, no había suficiente temperatura. Y recordando un poco, pues, un viaje a Extremadura, encontráis el entorno privilegiado para el cultivo de algas. Familia, coche, casa, todo para allá, ¡pam! Os plantáis allí y al cabo de unos años, pues, os convertís en un productor de algas comestibles en el corazón de Gata, de la Sierra de Gata, en Extremadura, y además con vistas a ampliar cada vez más iba a decir el negocio, la plantación. Esto es lo que le ha pasado a nuestro próximo invitado, Unai Dorronsoro. Unai, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buena tarde.
¿Tot bé o qué? ¿Todo bien, Unai?
Sí, todo bien.
Hacía yo un pequeño, nada, un poco, era un poco recorte biográfico, ¿no?, de tu historia. Más o menos fue así, ¿no?
Fue así, sí. Las condiciones climatológicas en el País Vasco pues no son las idóneas porque es muy arriesgado. En verano puede llover mucho allí y bueno, buscamos una ubicación en que el clima fuera bueno y a la vez que hubiera poquita contaminación. La Sierra de Gata es una zona muy virgen y tiene un agua de muy buena calidad y el aire también, y eso pues favorece que la espirulina crezca bien.
De hecho, tú fundaste, eres copropietario juntamente con tu pareja de Coru Espirulina, sí. que es dijéramos el nombre comercial de tu plantación de esta alga, ¿qué trajiste de dónde?
Pues nosotros hemos tenido la suerte de formarnos en Francia, donde ya hay una tradición pues de más de 20 años cultivando espirulina, pero de manera artesanal, porque en el mundo hay empresas muy grandes que cultivan espirulina, pero el procesado que hacen al manejar tanta cantidad de espirulina pues difiere un poco de lo que hacemos nosotros. Y bueno, por ejemplo, algo muy importante es el secado. Las grandes empresas secan la espirulina por atomización, que es el mismo proceso que para hacer la leche en polvo. Y en Francia han dicho que es importante secarlo a baja temperatura, 40-45 grados, que es como hacemos. Y bueno, la espirulina la trajimos de ahí, digamos, la cepa inicial para comenzar el cultivo.
De hecho, la espirulina, una vez secada, queda como una especie de pasta verde y vosotros la comercializáis como si fueran tiras, ¿no? Pequeñas tiras ¿no? De espirulina.
Eso. O sea, nosotros prensamos la pasta recién cosechada, la prensamos y hacemos una forma de hebras o de fideitos que favorece el secado para que en 3-4 horas esté seco, pero haciéndolo a baja temperatura. Y bueno, pues este formato que obtenemos como resultado de secarlo así, pues también nos favorece o nos permite incluirlo en las recetas de cocina, pues de maneras muy variadas, en ensaladas y de muchas formas.
No cuelgues, Unai, porque quiero poner en común otra experiencia como producción o como productor de algas. Judith Castells, preséntame.
Els nostres pròxims convidats són Clemente i Fermín Fernández, hermanos i cofundadores de Algamar, la primera empresa espanyola que decide especializarse exclusivamente en la recolección, secado y elaboración de algas marinas para uso alimentario como verdura.
Hablamos con Fermín. Fermín, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Fermín Fernández, gracias por atendernos. En vuestro caso, hablábamos con Unai que está en Sierra de Gata. ¿Vosotros cultiváis en Galicia?
Sí, nosotros trabajamos con algas autóctonas de Galicia, sí.
Que de hecho es, ahora nos contaban un biobotánico, de la zona de España donde más hay y de la zona de España donde más tradición hay de algas comestibles.
Sí, efectivamente, en todo el litoral de la península ibérica, Galicia siempre ha sido donde más biomasa de algas hay, o sea, donde más cantidad de algas hay y también donde más variedad hay, ¿no? Aquí en Galicia tenemos censadas aproximadamente 600 especies de algas, de las cuales, evidentemente, no todas son comestibles, y nosotros estamos trabajando con 7 especies.
Estamos con Fermín Fernández, estamos con Unai Dorronsoro de Coru Espirulina. ¿Habéis notado que cada vez se utilizan más las algas en la cocina? Es decir, que cada vez hay más consumidores que utilizan este producto para enriquecer sus alimentos. Unai y luego Fermín, ¿eh? Unai.
Pues yo sí que creo que las algas, pues, tenemos el gusto de conocimos, no sé si eras tú, Fermín, pero Algamar en la Feria de Biocultura de Madrid.
O sea, que os conocéis. Conoceros.
Sí, nos pareció que tenían una filosofía pues parecida a la nuestra de hacer un buen producto. Y yo creo que las algas marinas, las macroalgas, sí que se están introduciendo cada vez más en la cocina, pero quizás las microalgas como la espirulina es un poquito más novedoso, que porque siempre se han venido consumiendo en comprimidos o en cápsulas o así, y ahora es como que se está empezando a introducir en la cocina.
Sí, bueno, sí, es cierto, sí, efectivamente que es así. Vamos a ver, en Europa y concretamente en España nunca ha sido, las algas nunca han formado parte de nuestra cultura gastronómica. Digamos que la costumbre de consumir algas de una forma como verdura, ¿no? O como algo, sí, de forma directa, digamos que era una costumbre, es una costumbre más de Oriente, de Japón, de Corea, etcétera, ¿no? Nosotros, bueno, aquí en Galicia concretamente había alguna tradición de consumir algas, un poquito para alimentación humana, pero más bien para bueno, para hacer remedios, para malas digestiones, etcétera. También se utilizaba como alimento animal en algunas especies, y también se ha utilizado en algún momento como fertilizante para las huertas, para el campo, ¿no? Entonces, nosotros hemos empezado en la década de los 90 a recoger algas para consumo humano, y bueno, evidentemente hemos tenido que hacer un camino, como bien ha dicho mi compañero, Unai. Pues Unai, correcto, Unai. De que Unai, disculpa, pues hemos hecho pues ferias, hemos escrito libros, hemos, bueno, un poco dar a conocer un producto súper interesante desde el punto de vista nutritivo, muy interesante también desde el punto de vista de la biodiversidad del medio ambiente, porque es un producto totalmente renovable, y lo que hemos intentado transmitir y lo seguimos haciendo es utilizar las algas como un ingrediente más en nuestra cocina habitual. Quiere decir que no habría que hacer un plato exótico, un plato especial para consumir ese tipo de producto. Bueno, eso es lo que estamos intentando hacer. Y bueno, afortunadamente pienso que poco a poco el consumidor va captando este mensaje.
¿Os ha costado a los dos, os ha costado mucho trabajo que Sanidad, porque claro, para comercializar un producto con fin alimentario hay que pasar unos trámites complicados, y yo creo que está bien que sean complicados, así no nos cuelan cualquier cosa para comer. Pero ¿os ha costado mucho la aceptación administrativa del producto? Es decir, que en este caso el gobierno de España permita su comercialización con fines alimentarios. Si quieres, ahora empieza tu Fermín y luego una.
Bien, bueno, concretamente en nuestro caso, las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, y en nuestro caso, en la Comunidad Autónoma de Galicia, es cierto que siempre hubo muy buena voluntad por parte de la administración, pero a veces ellos mismos encontraban con trabas legales, porque no, la legislación no está escrita para las algas, sino que la legislación está escrita para otros productos, como pueden ser vegetales terrestres en este caso. Bien, pues todavía hoy en día no hay una legislación en Europa específica para algas. El único país que tiene algo es Francia. Poco a poco se está trabajando en el asunto. Lo que hemos hecho inicialmente para solucionar esas trabas legales fue que en sanidad poder asociar o asimilar las algas a las verduras terrestres, y todo eso acompañado con documentación científica, que también afortunadamente han colaborado con nosotros la Universidad de Santiago, la Universidad Complutense, en diferentes facultades, como la Facultad de Farmacia, en Bromatología, como la Facultad de Química, como Química Analítica, etcétera. Y bueno, aportando toda esa documentación más cosas que sí ya había concretamente en Francia, etcétera, pues hemos empezado a elaborar, bueno, digamos, a aportar documentación suficiente como para que eso se fuese desatascando, ¿no?, desde el punto de vista burocrático. Afortunadamente hoy en día, pues bueno, las cosas son diferentes y ya no les suena, entre comillas, digamos, tan extraño, ¿no? Pero los inicios fueron de esa forma. Digamos que los inicios de la comercialización de las algas en España, a nosotros nos ha cogido, éramos jóvenes y teníamos mucha ilusión. Entonces, pero si no era una travesía, fue una travesía del desierto, pues prácticamente sin agua y sin mochila y sin gorro, ¿no? Porque tal, pero no es que encontráramos gente por el medio que tuviese mala fe, ni mucho menos, nada, todo lo contrario. Lo que pasa es que había que buscarle encaje, claro. Había que buscarle encaje dentro de la legislación actual a un proyecto nuevo.
Unai, ¿en vuestro caso?
Sí, en nuestro caso fue algo parecido, con también muy buena intención, pero no sabían muy bien dónde ubicarnos. Encima en Extremadura, con algas, pues imagínate. Y bueno, nos fue buscando un encaje también relacionado con las verduras terrestres, desecadas, el hecho de que sean deshidratadas, pues
digamos, hace que el producto sea bastante seguro. Y bueno, costó un poquito, pero enseguida nos encajaron en sanidad.
Supongo que ahora, y vista la tendencia que está cogiendo, sobre todo el consumo de este producto, estamos en muy buen momento. Es muy curioso leer, por ejemplo, que geográficamente estamos entre los mismos paralelos que Japón, ¿no? El 42 y el 44. En cambio, en Japón hay muchas algas comestibles y aquí no. Y no es una cuestión puramente tradicional, también es una cuestión de nuestra diversidad, ¿no? Ahora nos contaban que, bueno, pues que las algas que tenemos tampoco no es que sean muy buenas para comer, que en Galicia sí, pero que en otros sitios no. Por tanto, hay aquí peculiaridades que también han dificultado la adaptación de este producto a la gastronomía, Unai.
Sí, bueno, quizá eso sea más en relación a las algas marinas. La espirulina, bueno, hace unos años empezó a haber un poquito en Doñana, pero no es propia de estos climas, es normalmente de climas más cálidos. Y quizás esa pregunta va más encaminada a alga mar en relación a las especies que puede haber en el mar.
Sí, Fermín.
Sí, efectivamente, vamos a ver, nosotros en Galicia estamos en un paralelo. Bueno, prácticamente el mismo paralelo que Japón. Y es cierto que nosotros tenemos algas autóctonas prácticamente muy, digamos, muy similares a las japonesas. Pero es cierto que Japón es otro océano, está no en las antípodas nuestras, pero casi. Y ellos tienen unas especies diferentes que nosotros no tenemos, pero nosotros también tenemos unas especies distintas que ellos no tienen. ¿Qué ocurre con Japón? ¿Qué ocurre con Corea? ¿Y qué ocurre fundamentalmente Japón y Corea? Pues bueno, son poblaciones que está, es una isla, aunque sea una isla grande, y en toda isla, digamos que desde hace miles de años, la isla mira hacia el mar, ¿no? O sea, se alimenta mucho del mar, del pescado, de las algas, etcétera. Entonces, el tema de las algas, pues lo tienen, bueno, muy, muy, muy interiorizado. Pero es una historia por una necesidad vital. En aquellos años no había barcos contenedores que llevaran alimentos de una parte del mundo a otra. Entonces, eso es así, exactamente. Digamos que antes lo que se hacía era recurrir y explotar, en el buen sentido de la palabra, sino consumir los recursos que tenías a mano. Entonces, para que nos hagamos una idea de la dimensión de todo esto, nosotros aquí en Galicia cultivamos, por ejemplo, mejillón, que es el bivalvo más cultivado aquí en esta zona, ¿no? Pues bueno, nosotros llevamos cultivado mejillón hace 65 años más o menos. Bien, y somos la primera potencia en Europa en cultivo de mejillón. Pues fijaros, en Japón hace más de 550 años, hay literatura de hace más de 550 años donde ya cultivaban algas. ¿Qué quería esto decir? Que a lo mejor ya la población natural no era suficiente para mantener las necesidades que en ese momento esos pueblos costeros demandaban. También hay otras zonas en Chile, también había unos aborígenes que comían un alga muy interesante, que es buenísima, que se llama cochayuyo. Quiere decir que la gente, como todos sabemos, iba adaptando a los recursos
a lo que había a mano.
Y curiosamente, Japón es una de las poblaciones más longevas, ¿no? No lo quiero esto atribuir a las algas, pero sí forma parte, es verdad, forma parte de una alimentación, digamos, baja en productos animales, o sea, que sean menos productos animales o que tengan poco exceso, y más productos vegetales, incluidas las algas.
Fermín, te agradezco, Fermín Fernández, gracias por habernos atendido y muchas gracias por la orientación, que vaya muy bien.
Venga, un saludo a todos.
Igualmente, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Unai, gracias. Un abrazo también y mucha suerte con Corus Pirulina.
Muchísimas gracias.
Cuídate.
Vale, gracias, un placer.
Hasta luego. Adeu. Menjar algues ha de ser un fet habitual. Nosaltres, mentretant, seguim endavant i ho fem, com cada setmana, saludant el nostre col·laborador, l'Antoni Curto. Antoni, benvingut, molt bona tarda.
Bona tarda.
I avui parlem d'un peix molt lligat a la Setmana Santa. De fet, era un peix de pobres fa anys, i ara podríem dir que
sí,
és un peix,
anys,
és un peix de rics.
Sí, sí, ha passat al contrari que el pollastre i coses d'aquestes.
Sí, senyor, és veritat, han fet el camí contrari, invers. Bueno, ja sabreu que volem parlar del bacallà avui.
Del bacallà, és el rei de Setmana Santa, i en realitat és... Jo no sé si és degut al fet de cristià aquest, que abans no només era divendres sant, sinó eren tots els divendres, eren 50 divendres que hi havia, que no podies menjar cap.
Ah, sí?
Sí. Bueno, tu hi és perquè ets molt jovenet.
Jo coneixia només els que anaven de carnaval fins a...
Però abans 50 divendres tenien que ser, sense menjar cap. Sí, i, bueno, per llavors la Setmana Santa era tota la setmana. Bé, doncs... Un dels peixos, cosa curiosa, que és el bacallà, és un peix que ja és... Fixa't que és més conegut salat i completament obert i tot això. És a dir, el bacallà l'associem sempre, sí, saps, a la sí, vella Quaresma.
Sí, i després a les bacallaneries, en aquelles piques de marbre no massa profundes, plenes d'aigua, i on hi havia el bacallà de Palau de Salança.
Em sembla que és l'única espècie que té un comerç específic.
Sí, això. Senyor, és veritat.
Sembla que no conec cap a... Bueno, els pollastres abans també, però quina cosa curiosa entre bacallà i pollastre.
És veritat, tens
raó. Molt bé, doncs el bacallà viu en la part nord dels mars, sobretot en l'Atlàntic Nord. Li agrada molt l'aigua freda, és a dir, amb uns ambients no més de 5 graus, i és una espècie que viu cap al fons a uns 100-200 metres, i viu, no viu a dalt, sinó que tu, si l'has de pescar, l'has de buscar per baix. A més, és un gran depredador, i el que es menja és la sardina. Li encanta la sardina al bacallà.
Sí? Sí.
Llavors, si tu et fixes, doncs, el fet de que estigui en la part nord, doncs el bacallà que ha fet que... siguin pocs països els que hagin tingut la sort o la deixar de tindre els props de la costa.
Val.
I llavors aquí han hagut guerres.
Guerres?
Han hagut guerres, com a mínim he comptat unes 3 o 4 guerres que han hagut comercials i amb vaixells i amb armada entre França, Dinamarca...
Sí, amb canons i exèrcit
sí,
tot el que...
Per què? Perquè era una de les grans elements nutritius que tenien fins i tot, o bàsicament, els mariners.
Ah, sí.
Per aquí ve això de salar. És a dir, la tradició aquesta ve... Primer era, en el Mar del Nord, el que es feia era assecava. Llavors, aquest peix permet, és un peix blanc,
sí,
llavors permet quedar sec. I això permetia... que tots els vaixells o els mariners poguessin tindre, doncs, elements nutrius, perquè podien estar un mes o dos mesos fora i llavors menjaven bacallà.
No es feia malbé perquè estava assecat.
I després, exacte, després ve la salat, que això va fer que durés més. De tal manera que tant pel fet de... Ell és un peix blanc, però l'OMS el posa dintre dels peixos blaus per la gran quantitat o per la... el percentatge que té més de greixos a l'hora de reduir la seva quantitat d'aigua.
D'acord.
Malgrat que és un peix blanc, no? Llavors, tu, si el vols tornar a fer, doncs el que has de fer és treure-li la sal o tornar-lo a hidratar.
A posar-lo amb aigua i tornar-lo a hidratar.
I és una cosa curiosa perquè els països del nord, en canvi, el bacallà només el tenen per exportar. Islàndia, Noruega i tot això. I per què? Perquè els països del sud, allà on, per exemple, no hi havia peix o el peix es feia malbé, estic parlant ja a partir del segle XVI, doncs, clar, si tu estaves a Castella-La Manxa i tot això, doncs no podies menjar peix perquè es feia molt...
No aguantava el transport.
No aguantava, o menjaves també sardines salades... És a dir, tot aquell peix que es pugui salar molt...
Les arengades, això.
Les arengades.
Ara que parlàvem de les bacallaneries, la bacallaneria, recordo que era tradicional, les piques de marbre amb els bacallans a dintre, els trossos de bacallà, i després aquelles rodones de fusta...
Sí. On hi havia els bots aquells.
Exacte, sí. On hi havia les arengades, els guàrdies civils, el que vulguis dir, allà posats. Salats.
Molt bé. Doncs els bacallans aquests, doncs, ja et dic... sobretot els països del, del Mediterrani, perquè el Mediterrani no n'hi ha, torno a repetir que és nord atlàntic, tant per la banda de la costa americana com per la costa Islàndia i la costa noruega. Bàsicament es exporta. De tal manera que a Portugal és un, el plat que se'n diu el plat estrella de Portugal.
I això, i ells no en tenen, o sí que en tenen?
Aquí a Portugal, no.
Sí, no.
Tot és portat. Tot,
per tant...
És a dir, de mig atlàntic, és a dir, posem-se una mica més amunt, ara ho estic dient sí, de memòria, per sobre de Dinamarca, de Dinamarca cap a baix ja no hi ha.
Ja no n'hi ha.
Ja no n'hi ha. És a dir, Bosca està per, al costat de les costes d'Islàndia, Noruega, però bàsicament el país que fa més pesca és Islàndia, que és el clar per les
clar,
costes,
evident.
Van allí amb les aigües fredes, no volen aigües calentes, sinó ells sempre estan amb aigües fredes.
Plat tradicional, el plat principal a Portugal. El,
bueno, és, en realitat, si vas a Portugal et diuen que allí tenen 1.100 plats de bacallà.
Que fort!
Sí, diuen... No, clar, perquè tots els països del sud, i això, quan hem parlat de la pesca mediterrània, ens indica lo poc que pesquem, les quantitats baixes que pesquem respecte a el que es pot arribar a pescar amb, el, amb els altres llocs. Mm. Vull dir, i fixa-t'hi que, mira si és important, que estem parlant sempre de refranys, sí. Parlant de l'allò de l'atonyinat, i qui talla el bacallà a casa?
És veritat, tens raó.
Qui talla?
Tens
és una,
raó.
És una... O... És curiós com cada refrany indica una mica la sintomatologia del que t'estàs menjant. No? Mm-hmm. Llavors, una de les altres dades curioses és que també poden arribar a durar 20 anys, però per trobar un bacallà de 20 anys...
Els pesquen abans.
Jo crec que els pesquen bastant abans, de la mateixa manera que poden pesar fins a 100 quilos. Jo, ja,
això, mare de Déu.
Ja no els veus, aquests no els veus. Mm. I el que és curiós és que si tu fessis dibuixar un nen un bacallà, te'l faria com el de la vella Quaresma.
Sí.
No te'l faria fresc, és a dir, no li veuries el cap ni tot això, sinó que te'l faria com si fos així, com un drap estripat.
És molt característic,
no? És un
sí,
drap
senyor.
Estripat. Una cosa curiosa, perquè és com allò del pollastre, que ja no el farien córrer, sinó que, veus, és la similitud, sinó que farien amb allò del carpanta, no?
Sí, amb aquell pelat i tot, sense plomes. Per tant, diguéssim que és una menja que ha fet fortuna, diguéssim, als països on precisament no es pesca aquest peix, bàsicament per la seva capacitat de ser salat, de ser dessecat i, per tant, de ser transportat. Clar, quan parlaves de Portugal, penso que segurament els vaixells ja venien directament de la pesca a aigües portugueses i per això s'ha acabat...
Bueno, és que hi havia tant al País Basc com Portugal una gran tradició de pesca amb altura i anaven als d'ajors del nord, no?
Va.
Dos últimes anècdotes
sí.
Sobre el bacallà. Una és... Nosaltres no, perquè ja venim d'una generació que ja tenia més proteïna, però els nostres pares i tiets doncs, van provar una de les coses més horroroses que hi ha, que era l'oli de fetge de bacallà.
Jo no he sentit a parlar d'això.
Sí, doncs, amb unes botelletes,
sí.
Doncs, després de la guerra, va ser un moment molt d'usos, molta malnutrició, que això no se'n parla gaire, i una de les coses... que es va comercialitzar va ser l'oli de fetge de bacallà, que tenia una gran quantitat d'omega 3, que en aquell temps no es deia.
Val.
Però es veu que... Jo no ho he provat mai, però jo sí que he vist com s'ho prenien, i la veritat és que devia ser tan dolent, perquè la veritat després feia de tot i escarafalls. I l'altra és que la mòmia, una mòmia que hi ha d'egípcia al museu d'aquí de Montserrat,
sí?
La van poder entrar aquí a Catalunya perquè a la duana van dir que era un bacallà sec.
Ah, sí?
Sí. Com que així imagina't...
Mare de Déu, i per això van passar...
Van poder passar una mòmia com a bacallà sec. I no els hi van dir res a la duana, van sortir i van deixar... No, esto es bacalao seco.
Qué fort.
Un poco negrecido.
Un poco negrecido, pero esto es bacalao seco.
Si quieres probarlo, no.
Jo penso que és una tristor que hagi pujat tant de preu i hagi quedat fora de l'abast de la bona part de la població, perquè és un aliment molt bo.
Està molt, molt castigat. És a dir,
sí?
si no es fa mesures de protecció, aviat, ni pagant el que vulguis, el tindràs.
És a dir, està pitjor que la tonyina.
Sí, pitjor que la tonyina.
Vaja. Doncs ara sí que m'has donat una mala notícia.
No, però aquest, aquest, aquest divendres bacallà.
Vale, d'acord, aquest proper divendres. Bueno, aquest divendres és el dia central de menjar bacallà. Tothom, segur, tothom. De totes les maneres, amb samfaina o cuinat com sigui, però de totes les maneres. Antoni, doncs hem conegut una mica més la història d'una nova espècie, en aquest cas el bacallà. La setmana vinent una altra. Vinga, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. A reveure.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La maraña está de moda y dice, el mañana no apetece, si cuando la trucha llora, uy, 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 si cuando la trucha llora, uy, uy, uy.
Se fue el curandero
y solo nos dejó.
Se fue el curandero
sin decir adiós.
Se fue el curandero,
uy, uy, uy.
Se fue el curandero
con él la solución.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.